a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 15 de desembre, i avui, com fèiem habitualment els dilluns, començàvem la setmana posant l'actualitat en comú. Parlarem d'alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies amb el nostre trident d'analistes que ara mateix us presentaré. I com sempre completarem el programa parlant de l'actualitat de Formentera. Ho farem amb en Pepo Rubio, que és periodista de Ràdio Illa. I per tot això i moltíssim més, ja tenim aquí preparada la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I Nieves, comença amb la repassada a l'actualitat parlant dels delictes per violació de domicili a Eivissa, perquè segons les dades facilitades pel jutge Degà i B3 Notícies, s'han gairebé duplicat en un any aquest tipus de delictes. Concretament han passat de 25 l'any 2024 a 43, un recompte que s'ha fet fins al mes de novembre d'enguany. Aquest fenomen implica que els intrusos entren a la llar de persones que hi resideixen.
Sí, pel que fa a les usurpacions, que és l'ocupació d'un habitatge on el propietari no hi viu, fins al 13 de novembre se n'han denunciat 107, 6 més que en tot l'any 2024, tot i que manca afegir les que puguin donar-se en les darreres setmanes de l'any. Escoltam el jutge de Gà d'Eivissa, Sergio González Malavia.
Que quieren que una usurpación sea una cosa también grave como un allanamiento de morada. Primero, el allanamiento también se le puede sacar inmediatamente a quien efectúa ese allanamiento de morada. La usurpación no. Y solamente una multa de 300 euros, 400 euros, mira, es lo que prevé el Código Penal. Si queremos solucionar ese problema es muy fácil, se modifica la ley y ya está.
Quant al fenomen de les inquiocupacions, que refereix a quan l'arrendatari deixa de pagar el lloguer i no abandona l'habitatge, han derivat en 285 desnonaments fins el 15 de novembre. L'any passat van ser 50 més, tot i que el 2025 encara no ha acabat i és possible que la diferència minvi. Sentim novament el jutge Degà.
Porque hay muchos desahucios por falta de pago, porque las rentas son muy altas. Entonces el impago, la posibilidad de impago se incrementa. Donde las rentas son de 300 euros, 400 euros en la mensualidad de alquiler, pues el riesgo de impago pues es menor.
González Malavia assegura que són assumptes que es miren de prioritzar i de resoldre el més aviat possible.
I canviem ara d'assumpte i parlem de la Fundació Consciència, que durant aquest darrer any ha atès una setantena de menors víctimes d'abusos sexuals, una xacra que va a més i que també comporta actuacions autolítiques i pensaments de suïcidi.
Sí, amb l'atenció que es dona a afectats i familiars, la Fundació Consciència ofereix suport a mig miler de persones aquí a Eivissa. L'entitat alerta tant de l'increment dels abusos sexuals a menors com dels casos de risc de suïcidi, que enguany han estat 22, el doble respecte de l'any passat. Escoltant Maricina Marí, presidenta de la Fundació Consciència.
Això són 22 casos del que estem amb intent de suïcidi, que per això és que hem dit, bueno, això està creixent, anem a professionalitzar-nos més i a posar més quantitat de serveis i oferir-ho als que ho necessiten de ser a Eivissa, que per desgràcia cada vegada són més.
La Fundació Consciència ha format enguany 25 psicòlegs en l'anomenada teràpia EMDR, molt eficaç per superar experiències traumàtiques.
Pues és una tècnica que és neuropsicològica, o sigui, no només és la part psicològica, que hi ha moltes teràpies que es fan, sinó que actua també a nivell cerebral. És com que ajuda a que el trauma continuï allí, però s'integri d'una manera molt més natural i no sigui tan disruptiu cada vegada que es presenta una cosa que te recorda en aquest trauma, sinó que estigui com més integrat.
L'entitat eivissenca recorda que, segons Save the Children, 3 de cada 10 adults ha patit alguna vegada algun tipus d'abús sexual quan eren infants.
I deixem ara aquest assumpte de banda i parlem d'obres, perquè la nova rotonda que substituirà el conegut com encreuament dels caçadors a Santa Eulària serà una realitat a l'octubre de 2026. Aquest dissabte les autoritats van col·locar la primera pedra d'aquestes obres, que tenen un pressupost que supera els 8 milions d'euros, dels quals 6 en seran finançats pel govern balear.
Amb 80 metres de diàmetre serà la glorieta més gran de l'illa. En els darrers 15 anys en aquest encreuament s'han produït 72 accidents amb ferits, 13 varen resultar molt greus i el 2007 se va registrar una víctima mortal. Sentim primer el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i després el conseller balear d'Economia, Antoni Costa.
A més de solucionar els problemes d'accés cap a Sant Joan, cap a Santa Eulària, cap a Vila i cap a Sant Rafel, doncs també aquí hi haurà pas subterranis per vianants, ruta ciclista.
Aquests 6 milions d'euros constitueixen una bestreta en forma de conveni de carreteres, una bestreta que en cap cas substitueix el necessari i imprescindible conveni de carreteres que el Consell Insular d'Eivissa ha de firmar en su Ministeri de Transportes, Govern d'Espanya.
I acabam, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat a Formentera, perquè aquest cap de setmana ha acollit per primera vegada el concurs anual de mels de les Balears. Han pogut fer un tast de les 128 varietats que hi participaven. Quina sort!
El jurat va otorgar el primer premi de la mel de tardor a la mostra de l'eivissenc Pedro Juan. La millor mel de primavera va ser l'elaborada pel menorquí Joan Barber i a la categoria d'original el guardó fou per l'eivissenc Marcos Escandell. Tot això en una jornada festiva en què els amants d'aquest producte van poder fer un tast de les diferents propostes i que va concloure amb un dinar popular al qual van assistir prop de 200 persones. Sentim el president de l'Associació d'Apicultors, Mario Romero, i el president del jurat d'aquest concurs, Antoni Anglada.
Han sido 128 muestras, que es una cantidad muy buena de miel, que se ve que hay mucha gente en Baleares que hace su miel.
Primer, que no tingui defectes, que estigui molt ben filtrada, que estigui ben madurada, o sigui, un temps prudencial perquè qualsevol impuresa quedi eliminada, i després que tingui potència d'aroma i potència de gust.
I ho deixem aquí, amb aquest toc dolç, Nieves, sí. Després d'escoltar. Són les 12 i 11 minuts, farem una aturada, anirem a posicions aquí a l'estudi per començar la tertúlia d'actualitat ara mateix aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com feim els dilluns, jo tenia previst començar una tertúlia d'actualitat per posar en comú alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies, i per això jo pas que presentar-vos en aquest trident de luxe que tenim avui aquí a la taula. Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia i salut.
Molt bon dia i salut.
Tenim en Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques. Molt bon dia.
Bon dia.
I tenim una persona a la que estic ara mateix per expulsar d'aquest estudi. Javi Riera, periodista, músic, cineasta. Jo pensava que amic, però crec que fins aquí la nostra amistat.
No, sé.
Molt bon dia, Javi.
Molt bon dia. Jo ja he creat la polèmica de desdia fora de tertúlia, però crec que millor que no l'encetem
no.
Aquí, perquè si no, no anir, els temes no. Que m'ho has plantejat avui
ens arribaran
no
missatges. Jo crec que fins i tot s'hi poden posar les altres esferes en aquest assumpte.
Segurament. Perquè... Per una vegada m'ho escoltaran de Mallorca.
Sí, és que ens escoltaria molta gent.
Però ara deixareu la gent aquí amb una expectativa, com a mínim de dir temes. Estàvem parlant, ja ho diré. Entra, si és millor, la truita amb patates, la truita amb patates i ceba.
No, aquest era el tema. Jo he anat més enllà.
Però ho deixarem aquí.
Sí. En fi, parlant de residus, els consellers ajuntaments d'Eivissa posaran en marxa un pla de xoc per reduir els residus. Així, a priori, crec que tots estarem d'acord en que és una bona idea. Mm-hmm. Perquè això, tant el Consell com tots els consistoris de Silla d'Eivissa pretenen reduir de manera significativa, de manera dràstica, el percentatge de brossa a Silla d'Eivissa, el percentatge de residus que van anar reciclats i que ara se situa en torn del 42%. I la pregunta que jo us volia fer és si trobeu viable que això sigui possible sense que es redueixi el nombre de turistes i també de persones residents, atenció, no només de turistes, sense que hi hagi un decreixement en general. Esperança Marí.
Home, jo primer de tot voldria dir que jo espereix que ens escolten, això que parlàveu abans, si m'ho escolten o no, perquè pensau que totes les propostes que fan són les que fèiem aquí en aquesta tertúlia.
Però fa anys.
Sí, això sí. Demanaven campanyes de conscienciació que s'han de fer, demanava, que me'n record que el darrer dia en Antònia Maria em va parlar molt bé, de nous espais d'habilitació per reciclar, i demanaven sobretot que també hi hagi una vigilància, i jo afegiria una sanció per incompliments de qualsevol d'aquestes mesures. Dit això, dic que, com diu en Xavi, sempre jo penso que anem tard, fem tard, no només feim tard, sinó que sempre anem a remolc, que jo penso que ara s'han posat una mica les piles perquè estaven perdent totes les subvencions que venien d'Europa per reciclar. És a dir, no s'estaven cobrant, com que no fèiem res, sinó que era una vergonya, només senzillament anàvem acumulant els fems allí a Cana Putxa i passant de tot. Per tant, Europa ens havia de negar totes les subvencions. Per tant, és senzillament això. Més val tard que mai, això sí, però que sempre anàvem a remolc.
Això dius a dit, Antònia Maria.
Sí, totalment d'acord. Duim 15 anys de retras en la gestió de residus. És lamentable que dins de la ciutat d'Eivissa no hi hagi un sol punt verd en el qual els ciutadans puguen anar a portar moltes coses que ara tothom tira en el contenidor gris i que no s'han de tirar mai en el contenidor gris, perquè es pot reduir molta part d'aquest contenidor gris i, per tant, baixar la quantitat d'escombraries que finalment durem a la incineradora. El que passa és que s'ha de posar la cosa fàcil. No pot ser que per anar a un punt verd tinguem que anar a un polígon industrial amb un cotxe. La gent, no tothom té cotxe. Hi ha molta gent que només té una bosseta cada setmana per dur en aquests punts verds. Per exemple, ara jo tinc un problema. La mamà empleava moltes olles d'alumini. En què em faig jo d'aquestes olles d'alumini que ja ningú les emplea?
Què s'ha de fer amb això? Ara està molt de moda tornar a fer servir l'alumini, per cert.
Bé, però clar...
No és molt recomanable, però bueno.
M'avui comprar dos paelles. A què faig de les dues paelles velles? Té que haver-hi algun lloc allà on poder dipositar això sense haver d'anar amb una camioneta a un polígon industrial.
S'ha de facilitar sempre.
S'ha de facilitar.
Sempre en el ciutadà.
Sempre. Tenc un moble que se m'ha despintat una mica, m'he comprat un pot de pintura, una mica d'aigua ras i l'he arreglat. però me'n sobra. Que feix aquests restos de pintura i d'aigua ras? Això no pot anar ni a la claveguera ni en el contenidor gris. Que en faig jo de tot això? Clar, hi ha molts residus que els ciutadans podríem separar del contenidor millor i si tinguéssim un lloc allí on poder-lo dipositar. Perquè si no tenim un lloc segur allí on poder-ho dipositar, doncs, lo fàcil, tothom ho tira en el contenidor gris.
Moltíssimes gràcies, efectivament. Javi Riera.
Bé, doncs, una vegada més, paternalisme absolut i fer una campanyeta, fer un anunci de cara a la galeria. Perquè crec que amb aquestes coses ens estan tractant, estan intentant suplir les nostres mares, i jo la meva mare ja me va educar molt bé, i ja me va explicar com havia que fer aquestes coses, i que havia que ser conscient amb el medi ambient, i jo crec que com jo, perquè les mares tenen molta saviesa, i jo vull apel·lar, la saviesa de les mares, no la desgovern, que no en demostra tant. Aleshores, com que jo ja m'han ensenyat des de fa molt de temps, i ja sé que tinc que reciclar, i tinc que mirar en la mesura de lo possible reduir residus, jo el que faig des de fa molt de temps, que jo ja ho faig, és demanar a sa administració, en aquest cas, en aquestos com us diuen, que us posen moltes solucions, que faci tot el possible perquè jo puga fer-ho sense que tingui les complicacions que ha dit Antònia Maria, i tot això. Ara, anem a posar que sí. O sigui, és que estic ben aquí. Campanyes de conscienciació. Vale, campanyes de conscienciació. S'ha fet un estudi, realment, de totes aquestes mesures, en quin percentatge poden reduir? Perquè campanyes de conscienciació ja se'n fan. I ja sap perfectament quin és l'impacte de les campanyes de conscienciació. Residual. Són importants fer-les? Evidentment. I ja que van seguir fer-les? Sí, jo crec que ja les feien. Vull dir, també que m'ho vulguin vendre ara això, com si fos una cosa nova. Bé, habilitació de nous espais de reciclatge. Vale, perfecte. A on? Perquè si són nous espais, a les afores com estan fins ara, doncs seguim tenint el més problema. I més vigilància dels comportaments incívics. O sigui, que més vigilància, al final, la traducció, vale, ho tradueixo per des mallorquí, des govern balear, en el Eivissenc d'aquí. Més vigilància vol dir posar-se multes més altes. No hi haurà ningú que ho controli perquè no hi ha efectius, és absolutament impossible, no hi haurà res. L'únic que passa és que, en comptes de, que ja ho han posat, en comptes de que et cobrassin 600 euros de multa, doncs ara són 3.000. M'apareix bé, però m'apareix que tot això no va enlloc. O sigui, aquestes coses no serveixen, no tenen cap mesura efectiva. I anem a posar que efectivament tot això funciona molt millor del que jo ara mateix estic vaticinant. I tots els residents d'Eivissa fan tot el que hi ha que fer i més, i se'n van en els polígons, inclús si no hi ha punts bars, i anem a fer tot això. I després, quan arriba tota la marabunta de turisme en ple estiu, aquesta gent també faran tot això, també estaran... També hi haurà que convencer-los. Ses grans empreses o ses empreses fan tot això perquè al final és el xocolata del loro. És que és el xiste de quan ens diuen que no comprem que no demanem la bossa de plàstic en el supermercat a una cumbre internacional de 15 països on tots han anat amb un avió privat allí i ens diuen que és la culpa de del medi ambient és de que compram una bossa de plàstic en el supermercat. Jo em vaig fart una mica d'aquestes tonteries, la veritat.
Moltes gràcies. Em demanava la paraula en Esperança, Mari.
Jo espero que dins aquesta lletra petita, que no m'he llegit, ho he de dir-ho, perquè me n'he anat en els grans titulars per falta de temps, també s'ha de dir, però voldria que hi hagués algun tipus de mesures pels grans, les grans empreses com els hotelers. Perquè, clar, són ells els que generen bàsicament residus. I un exemple, avui de matí, a les 9 del matí, a l'aparcament del Mercadona de Sant Jordi, de la Carroca, era un abocador de plàstics. Voldria veure també aquesta gent que situen en les grans fortunes de l'Estat perquè no saben fer un reciclatge com pertoca. Aquestos sí que se'ls hauria de fer un seguiment ben puntualitzat. Al marge d'això, jo penso que... incidir en aquests punts, però tampoc no fa cap mal que en el comú de ciutadans alguna campanya més de reciclar, perquè s'ha de recordar sistemàticament. I vull afegir només una cosa més, però que tot això es pagarà amb l'impost de turisme sostenible, en Secotaxa. I aquí és allà on jo també me torno a grinyolar una mica, que ja em va bé, perquè Secotaxa és per aquestes coses. Però clar, jo, com que som tan partidari de que mentre tinguem el problema que tenim de recursos hídrics que tenim i de fuites d'aigua i de males instal·lacions d'aigua, que tots els diners se n'haurien d'anar aquí, i que l'ecotaxa s'hauria de pujar al triple o al quadriple i per culpa de Vox no es pot fer-se, vull dir que també tot això, aquests diners que es recapten se'n vagin aquí, també és una de les coses que em fa mal.
Sí.
Perdó.
A veure, és que hem de tenir una visió global de el que són els residus, el que són els recursos naturals, tant l'aigua com l'energia, com els abocadors. I una de les coses que és fonamental és reduir la quantitat de coses que generen aquests residus. Hi ha moltes maneres de reduir-ho, moltíssimes. Ara bé, totes aquestes maneres passen sempre per una conscienciació, per una explicació en el comú de la ciutadania de com s'han de fer les coses. Perquè, si no, resulta que tothom, en la millor voluntat del món, no fa el que toca. I allò em preocupa moltíssim la quantitat de turistes, no els que van als hotels i als restaurants, que aquí sí, que crec que hi ha moltes empreses hoteleres i de restauració que fan les coses bé i que tenen un contenidor de cada color allí en el pati de darrere per poder reciclar de la manera adequada. Allò el que em preocupa molt són la barbaritat de turistes que van a vivenda a apartament turístic. És a dir, aquells que tenen una activitat com de ciutadà normal, com els que vivim aquí tot l'any. Resulta que Europa, crec que ja ho he dit diverses vegades, els colors dels contenidors no es corresponen exactament amb els colors dels contenidors de reciclatge que tenim aquí. I, per tant, hi ha una confusió
més,
enorme.
En tenen molts més.
Exacte. Per tant, hi ha una confusió enorme. O sigui, que una de les coses que es tindria que fer és a totes les vivendes turístiques obligar que hi hagués uns cartells explicatius de com s'ha de fer aquest reciclatge. I almenys durant els 6 mesos d'estiu, a tots els contenidors de reciclatge, a cada color, posar d'una manera molt clara què és el que hi pot anar i el que no hi pot anar. Això jo crec que hi ha molt de ciutadà disposat a col·laborar d'aquesta manera, però és que l'administració, estes ara, no m'ho ha posat mica fàcil. Ha pensat que si anava tot en el gris ja estava bé, que posant una incineradora ja m'ho està bé i que quan més residu millor, perquè més rentable serà ser incineradora, i el que han de fer ciutadans és remar en sentit contrari. Intentar que no es faci una incineradora a Eivissa, que es redueixi la quantitat de rebuig final que hi ha a Eivissa per poder traslladar el mínim de residus cap a Mallorca i intentar reciclar i reutilitzar el màxim possible. Una economia circular de residus.
Javi Riera.
A veure per on comences.
A veure.
Com va residus? A veure per on començar. Pues una mica això. És que estan començant. O sigui, totes aquestes coses que han anunciat són complementàries. És a dir, clar que estan bé i que en fan falta, però són complementàries, no són l'arrel de la solució d'un problema com els que tenim en l'estat avançat, en l'estat pràcticament terminal en el que estem ara. El primer problema, la primera generació de residus exagerada que no podem assolir ja des de fa temps, és el fet de que ahir arriba una quantitat de turistes que no podem assolir. Aleshores, la gent, siga d'on siga, genera residus i això és inevitable. Encara que faci un més bon ús o millor o pitjor, genera una quantitat de residus que no està a l'illa ja capacitada per suportar per la quantitat de turistes que venen. Després, podem parlar del perfil. En els guiris que venen, per exemple, en el West End, els demanaran que reciclin si no són capaços ni d'aguantar-se de peu i cada matí es mural de no cuda està cobert d'una nova capa de, diguéssim, artística per damunt per lo que ha passat tota la nit anterior. Totes aquestes coses, ja dic, són complementàries, però són molts són perifèriques, pràcticament. O sigui, el que s'ha de fer realment és reduir la quantitat de gent que ve i impedir que coses que realment contaminen i, a més, gasten una quantitat de recursos enorme, com són els megallots, com són els creuers, com són totes aquestes coses, que es llevin d'enmig. I tot l'altre, després, facem-ho també, perquè està molt bé i fa falta, i, a més, el civisme de la gent sempre s'agraeix. Però són coses tan complementàries, tan quasi residuals, parlant de residus, que com que no estan anant a l'arrel del problema, allò quasi que m'adona igual. O sigui, la veritat, m'adona igual que anunciïn aquestes coses. I a més me fa més ràbia perquè les estan anunciant per quedar bé i hi ha molta gent que li comprarà aquest argument de bona fe i em fa molta ràbia.
Està clar, però pensa que jo he començat dient que fèiem tard i que anàvem de remolc. Si no hi hagués hagut la pressió darrere d'Europa que t'obligues, jo penso que estaríem aquí igual, eh? Possiblement podríem estar un parell d'anys més. Sí, que, per tant, que és trist haver-se de moure perquè darrere tens algú que t'està obligant, perquè si no és com si el problema no existís. I, per tant, això fa que el problema en aquesta illa cada vegada sigui més gran i s'hagi sortit com aquell que diu ara ja de mare i, per tant, hagis d'anar a una situació màxima quan s'haurien pogut fer les coses més bé. I l'altre gran problema que tenim és que si no som capaços de planificar exactament quin és aquest sostre de turismes que volem, etc., vull dir, estan fent allò que es diu camins dins l'aigua, perquè estan perduts. Tan perduts mentre tinguem aquest turisme descontrolat sense una planificació ni res, vull dir, anant perduts i anirem actuant d'aquesta manera a les últimes, tard i malament.
Posant pedaços, no?
Posant pedaços, exactament.
Antònia Maria Siré i Javi Riera, perquè estem arribant ja al final del programa, així que us dono torn de paraula, però ara hem de canviar de tema.
Sí, no, jo insisteix. Crec que totes les mesures que es fan són benvengudes. No tenim que ser mai negacionistes de que hi ha un problema. I jo crec que els problemes es tracta de gestionar-los. Gestionar-los d'una manera o gestionar-los d'una altra. La quantitat de residus que generen a Eivissa existeix. I existeix i seguirà existint. Ara, els podem gestionar d'una manera o els podem gestionar d'una altra. El que s'ha de fer és una gestió de reducció d'aquests residus i això només es aconseguirà amb una explicació a la ciutadania de com s'han de fer les coses i posar una sèrie de mesures perquè el comerç, perquè el transport i la distribució de mercaderies vagi també destinada a aquesta reducció de residus. Perquè el transport porta molt de palets, porta molt d'embalatge, porta molt de plàstic que segurament es podria gestionar d'una manera que hi hagués menys residus. I una altra cosa que crec que hem de tenir molt present. No podem deixar de banda que a Eivissa no sols hi vivim els eivissencs. És a dir, els residents som un terç dels que generam residus. Llavors tenim un altre terç que són els que venen només uns quants dies i un altre terç que és la població flotant, que ve durant mig any. I això s'ha de gestionar d'alguna de les maneres. Siga com siga, però el Consell ho ha de tenir molt en compte i ha de fer campanyes de conscienciació a tots aquests tres sectors i campanyes ben diferents. Perquè, efectivament, amb això sí que et dono la raó, Xavi, no té sentit matxacar en els residents d'aquí quan els residents d'aquí aquí crec que som de ciutadans que més bé ens portem amb aquest aspecte. I pujar l'impost turístic, per
sí, senyora. Javi Riera, molt breument i passant a...
Sí, per portar a una altra banda també. Si no s'obliga a les empreses, això que deies del Mercadona, si no s'obliga a les empreses a que hi hagi una persona responsable
correcte,
que recaiga sobre ella el tractament de residus, com marquen totes les directrius europees i municipals i el que siga, no passarà, perquè en el pobre reponedor, caixer, etc., que du allí 8-10 hores cada dia, cobrant un salari ínfim, d'això tampoc se li pot exigir que faci una... en el seu dia a dia, o sigui, no se li pot exigir que faci un ús hiperresponsable de residus, sinó que se li ha de demanar a l'empresa. No és que hi hagi que demanar-la, és que hi ha que exigir-ho amb sancions i creant una figura que sigui que recaigui sobre la seva responsabilitat, obligant que tinguin aquesta figura, que caigui la responsabilitat d'aquest tractament de residus, sigui exactament com marca, si no, sanció, però aquí no de 3.000 euros, aquí una sanció exemplaritzant.
Molt bé. Tenim poquet temps, però hi ha un assumpte que ara us estava plantejant aquí amb notetes, com si estiguéssim a l'institut, que per on volíeu tirar. Crec que els tres estàveu d'acord en que volíeu parlar de la vaga de metges, veritat? Mm-hmm. Perquè ho sabeu, la setmana passada van fer vagues, van haver d'anul·lar desenes, centenars de cirurgies, també visites d'atenció primària, i és que els metges esperen que el Ministeri de Sanitat cedeixi a les seves reivindicacions, i el sindicat Cimeval diu que hi ha punts que són irrenunciables, com per exemple el canvi de sistema de guàrdies i també les retribucions. Tenint en compte que també el personal sanitari ha estat aquí objecte de diferents tertúlies i que crec que tots estem d'acord amb que són la base essencial del nostre sistema del benestar, m'imagino que molta gent s'ha vist afectada per aquestes anul·lacions de cirurgies i que potser en alguns casos duen molts de mesos esperant aquesta cirurgia i just els ha coincidit amb sa vaga, però sé que és un tema important i l'hem de posar damunt la taula, així que us dono la paraula, no es tornin vers del primer torn. Comencem amb en Javi Riera.
Doncs jo també espero que cedeixin, el que passa que aquesta història no té uns grans precedents en quant a això, però evidentment que és insostenible. A nivell laboral, com ho estan patint ells, i després com ho patim tots, que ells no estiguen en unes condicions com Déu mana. Ja parlant de salaris, perquè sempre tenim falta de metges, gent que se'n va, etc etc. A més, amb molts de problemes per conciliar sa vida i tot això. Després, que qui vol, o sigui, a algú li agradaria que l'atengués un metge per una situació greu que porta 24 hores treballant seguides? És que no sé com hem normalitzat es treballar 24 hores seguides una persona que... Ningú, en general, perquè això tenia un nom no fa tant i es deia esclavitud. Però una persona que suposa que té que mirar per sa teva salut, que te té que explorar, etcètera, etcètera. És que no sé com hem normalitzat aquest tipus de situacions, però això és precarietat amb la cosa que menys precària hauria de ser, que estan parlant de sa vida i sa mort en algun dels casos, o es benestar, bé, tots sabem el que és sa salut, no? I ben notícies també que estan veient d'altres comunitats i de coses que passen d'altres comunitats, pareix que aquí també hem adoptat una mica aquest sistema, encara que no sigui a través de sa privatització, que és simplement intentar una rentabilitat en quant a en els serveis públics i en aquest cas en la sanitat, que jo crec que és una mentalitat que no s'ha de tenir en compte, no es pot tenir des d'aquest punt de vista mai, perquè s'ha demostrat, i estic parlant de Madrid i estic parlant d'Andalusia, que costa vides.
Moltíssimes gràcies, Esperança Marí.
A veure, jo voldria afegir-hi que no entenc, perquè un col·lectiu com en aquest cas és sanitari, però podria ser un altre, que per començar a discutir o discutir l'esborrany de l'Estatut Marc hagin d'anar ja directament a fer vaga. I més, però fer vaga en uns moments en què tenim un sistema sanitari que està col·lapsat, o com a mínim us ho diuen i us ho fan creure, i que per tant la reivindicació sigui anar-se'n a la vaga per defensar aquest Estatut Marc. I clar, i si a més... I si a més, el gran avalador d'aquesta vaga és el Cimeval aquest, el sindicat aquest, que jo, que és tan corporativista que fins i tot jo em fa mal de cap quan el veig, no sé si en un altre moment la vaga hauria set així o no, perquè l'únic que fan, també hi perdonau, és augmentar aquest crim preelectoral que hi ha tant d'interès en que hi sigui. Dit això, penso que sí, que hi ha coses que tenen raó. Per exemple, el fet de que no se'ls hi consideri les guàrdies com un element necessari i imprescindible. No. Estic d'acord amb això. Passa que també no entenc perquè no sap discutir aquest Estatut Marc tan important pel sistema sanitari sense haver de forçar-ho a la vaga quan està en una sanitat tan precària. Perquè, clar, s'han anul·lat prop de 200 operacions. Què feim amb aquesta...
Però ha de recaure amb els treballadors.
No, però tu has de tenir algun altre mecanisme en aquests casos que no sigui anar a la vaga.
M'explics?
Però quin?
No, supos que ells tenen una responsabilitat.
Hi ha hagut dimissions.
Clar, hi ha una responsabilitat molt greu. I jo també, i tu que dir el mateix, no sé si no estàssim amb aquest crima tan preelectoral, si seria possible.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria.
Voldria contestar bastant sobre això de ses guàrdies, perquè no és el que mos estan pensant d'estar 24 hores treballant. No, és una altra cosa, però no mos dona temps. El que sí que estic veient és que entre sa descoordinació que hi ha de la comunitat autònoma, les corresponents, i el ministeri, i les pressions sindicals, entre tots estan fent que la sanitat pública comenci a estar sobre la palestra perquè tothom se'n vagi a la sanitat privada. I això sí que
sí,
crec
correcte.
Que ho estan espitjant justament per poder esfondrar el que era la base de la nostra tranquil·litat, del nostre futur i de la nostra veia, per tal que tothom comenci a pensar ai, m'he de cobrir les esquenes, me n'he d'anar a la sanitat privada.
Assegurança privada,
assegurances privades. I això sí que crec que no ho podem permetre.
Molt breument, que tothom em demana la paraula, tenim un minut.
Jo em pareix molt... O sigui, estan posant la responsabilitat dels metges que estan en una situació precària, es fet de que que els estiguen espitjant cap a la sanitat privada, alerta, perquè li estan dient en el treballador que no té dret a reivindicar una sèrie de circumstàncies que consideren injustes perquè no siga que la gent se'n vagi a la sanitat privada. O sigui, els estan fent això completament en els que estan volent això.
Esperança, molt breument.
Sí, no tots els sindicats s'han anat a la vaga per aquesta raó. Vull dir, tu pots intentar defensar, i ton que dir-ho, unes millores de la teva professió sense un moment crític anar-te'n a la vaga.
Ho deixem aquí. Ja m'agradaria jo poder quedar-me parlant més amb altres, però tenim en Pepo Rubio esperant, i us volia deixar deures per d'aquí 2 setmanes. Dilluns que ve no hi ha programa del dia perquè tenim el sorteig de sa grossa de Nadal. Per tant, dilluns...
Ja no entendrà mai més perquè m'ho tocarà tot.
Exacte, ja no tornarem mai més, però bé, per qui ens estigui escoltant i vulgui participar com a tertulià, a partir del dia, em pareix que és 25 de gener, que és de desembre, que és... No, mentida, 25 de desembre no serà.
L'últim dilluns
30. Dia 30.
29. No, 30, 29. Té 29. Raó en, sí. En Javi Rira. 29. Fasqueu una carteta als Reis amb pronòstics per l'any que ve i que voleu... quines notícies destacaríeu de...
És a dir, el que passarà, feina de pitonissa.
Exacte.
Per l'any 26.
Feina de pitonisses i també una repassada de quines són les notícies d'enguany que destacaríeu, val? Això,
molt bé.
Us ho explicaré millor fora de micro, val? però res, que ha estat un plaer, com sempre, parlar amb altres i que torneu a volar. D'acord?
Pensarem. Moltes pensarem.
Gràcies. Una truita de patates sense saber.
Bé, Javi Riera, adéu. Antònia Maria Siré, moltes gràcies.
Gràcies Esperança a
vosaltres. Moltes gràcies. Javi Riera, fora d'aquest estudi.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem en un minut per sentir en Pepo Rubio. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Connexió Formentera.
Tots ai 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, com us deia, fa un minut. Tenim el nostre company en Pepo Rubio preparadíssim per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Molt bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia des de la Formentera. Des de Formentera ens trobem a la seu de la petita i mitjana empresa, la PIMEF, per analitzar què ha donat de si aquesta enquesta de temporada turística que es fa entre més d'una cinquantena d'entitats empresarials de diversos sectors de la nostra illa per, en definitiva, sondejar amb números reals i amb impressions de primera mà doncs, que ha donat de si aquesta campanya turística. Lídia Álvarez, secretària general de la PIMEF, molt bon dia.
Bon dia, Pepo.
A veure, d'entrada podem dir que la temporada turística ha anat lleugerament bé, no?
Sí, según los datos recogidos en las encuestas, este año un 50% de los encuestados han calificado la temporada entre buena o muy buena, frente al 40% del año pasado. Además, si vemos la pregunta, al contrario, es decir, los que han dicho entre mala y muy mala han sido un 11,76% y el año pasado era un 21%. Entonces sí, se puede decir que ha habido una pequeña mejora.
A veure, alguns aspectes, diguem-ne, que no van tan bé. En aquest cas, des de la PIMEF heu assenyalat que falta dinamitzar un poc més l'oci nocturn, també potenciar els atractius d'alternatives pel que fa a l'oci diurn. Explica'ns un poc com voleu enfocar aquest assumpte.
Sí, bueno, nosotros llevamos desde hace años introduciendo en la encuesta, entre otras cosas, el tema del ocio nocturno, porque es algo que ya se venían quejando los empresarios. Sí que es verdad que hoy en día tú hablas un poco con cualquier residente de Formentera y ya es una queja que se está haciendo un poquito más a nivel general, ¿no? Pues parece que falta siempre un poquito a dónde ir, en el ocio nocturno, pues a dónde ir a tomar algo después de cenar, etcétera. También está el tema del ocio diurno, porque tampoco es que nos enfoquemos solo en ocio nocturno y querramos convertirnos en algo que nunca hemos sido, ¿no? Pero sí que se trata un poco de buscar los mecanismos para recuperar un poco que exista esta parte de ocio en Formentera.
Bé, a veure, locals n'hi ha. De fet, fins i tot hi ha locals preparats per ser discoteca, cafè concert, etc etc. Però per què la cosa no acaba de rutllar i no acabem d'enlairar-nos, diguem-ne, com un, jo no dic com un destí d'oci nocturn, perquè tampoc seria aquest objectiu, però sí d'oferir, diguem-ne, una alternativa una mica rica en aquest capítol?
Bueno, lo que nos traslada el sector, y esto es así, sí que es verdad que notan un poquito de presión en los últimos años por parte de la administración a la hora del control y tal. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Consell de Formentera y con ellos, siempre pues intentando buscar un consenso, ¿no? Y ofreciendo pues alternativas, porque sí que es verdad que los locales de ocio nocturno de Formentera tienen unas características especiales que se han permitido a lo largo de los años y por otro lado sí que es verdad que hay que respetar el descanso vecinal. Entonces, bueno, estamos ahí en esa búsqueda de equilibrio, pero sea como sea hay que encontrar solución porque cualquier sitio sin ocio al final está perdiendo.
Bé, el que tenim entès és que des de la PIMEF heu fet una proposta en ferm, tècnica, per intentar doncs, flexibilitzar aquestes condicions de, per exemple, l'ambientació musical a les terrasses, amb, no sé com dir-lo, altaveus direccionals, biombos d'insonorització, també aquesta mena de pèrgoles d'insonorització, etc. I esteu esperant a veure doncs, alguna resposta del Consell, no?
Sí, bueno, a ver, esto es algo que también el Consell, por su parte, está estudiando. Nosotros en las reuniones que tuvimos con ellos también pusimos como ejemplo otros sitios. Proponemos que se mire también cómo se hace en otras zonas parecidas, ¿no? Y de esta manera, pues, evidentemente, siempre desde la parte técnica, que son los del Consell, se encuentra una solución, ¿no? Para todo esto.
Molt bé. Altres coses relatives al que es desprèn d'aquesta enquesta. Bé, els empresaris lamenten que baixa la rendibilitat dels seus negocis per diversos factors, no?
Sí, al final los resultados de la encuesta indican algunos datos un poco preocupantes, como ha sido la subida de los arrendamientos, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta a las empresas, les preguntamos si tienen un local arrendado y le preguntamos la horquilla de precios en las que se mueve, ¿no? Su arrendamiento. Claro, cuando en el 2024 un 10% afirmaba que pagaba más de 8.000 euros al mes, este año es un 40% el que lo está firmando. Entonces, ahí se puede intuir, ¿no?, una subida de arrendamiento, entonces, en el precio de arrendamiento. Entonces, claro, desde PYME pues, se lanza un mensaje un poco de preocupación y una llamada al sentido común en la fijación de los precios, porque al final todos los costes que vayan encima de la empresa se van a repercutir luego en el destinatario final y en los clientes. Entonces, ¿qué nos encontramos en la encuesta? Pues que luego, cuando hacemos la pregunta de si se tiene pensado subir los precios en el 2026, un 44% nos dice que sí. Claro, si le sumamos el coste de arrendamiento, que los costes de suministros, materia prima, todo esto sigue impuestos, sigue subiendo año tras año, al final llega un momento que la empresa tiene que subir precios y llegará un momento que tampoco será sostenible. Y al final el tejido empresarial local, que es del que estamos hablando, es el importante, ¿no?, de mantener vivo.
Hi ha tot el tema dels, de les rendes que s'han d'assumir, o sigui, habitatge pels treballadors, també puja l'habitatge, el propi local en si, que moltes vegades el negoci, l'empresari ha de llogar, també pugen els lloguers, i vull dir, clar, aquí hi ha una pressió, ara parlaves de la fiscalitat, parlaves dels subministraments, parlaves de l'insularitat, però també hi ha altre tema, que són els rentistes, que viuen d'aquests lloguers i bé, cada vegada demanen més.
Claro, no, a ver, sí está claro que el precio es libre, pero al final también hay que pensar un poco, todos pensar un poco en cuáles pueden ser las consecuencias, y que llega un momento que los precios pueden no ser asumibles por cualquiera a la hora de arrendar el local. Y eso echa para atrás también a los jóvenes empresarios que quieran emprender, al relevo generacional, es decir, el tejido empresarial tiene un recorrido, y si dejamos que se muera porque se vuelve inasumible, ¿quién va a querer ser empresario? Nadie.
Bona pregunta. Escolta, bones notícies, va, per acabar amb bon sabor de boca. Alguns aspectes que sí que heu vist que han millorat, per exemple, el tema de l'intrusisme. Des de la PYME heu fet diverses campanyes, heu diguem-ne, pitjat fort, no?, aquest tema contra l'intrusisme, la venda ambulant, la venda il·legal, etcètera, etcètera, els últims anys, i no és una cosa d'aquest any, sinó que jo diria que fa uns 5-6 anys que esteu amb aquestes campanyes. I finalment veieu que hi ha bons resultats.
Sí, la verdad es que lo que es las preguntas del sector comercio nos han manifestado una mejoría en esto, en cuanto a si se les afectaba o no la venta ambulante, y esto también, bueno, hay que reconocer que es gracias también a la implicación de la administración, a las campañas que puso en marcha, en Illetas, etcétera, y entonces, bueno, pues lo que se recoge es este resultado. Evidentemente el problema no está erradicado, ni muchísimo menos, evidentemente no hay que dormirse en los laureles, y evidentemente hay que seguir usando este tipo de medidas y otras para que la venta ambulante desaparezca de nuestras playas, porque es una competencia absolutamente desleal.
I d'altra banda, una de les conclusions d'aquesta enquesta diu que es redueix l'efecte cap de setmana. Això ens agafa una mica per sorpresa, perquè pensam que això s'estava consolidant més els últims anys, no? Això de que més activitat dijous, divendres, dissabte, diumenge, més que un dilluns, dimarts o dimecres.
Pues yo te soy sincera, a mí también me sorprende, Pepo, es decir, por eso yo siempre que hablamos, ¿no?, que hablamos, o yo que hablo con la prensa, digo, yo siempre quiero esperar a los resultados de las encuestas, porque luego a veces hay cosas en que se contradicen, ¿no? Sí que es verdad, y es que los resultados están ahí, que ha habido una ligera... un ligero aumento de las empresas que afirman que trabajan por igual de lunes a domingo, y una reducción en lo que es de jueves a domingo, con lo cual pues se puede decir que tal. Sí que es verdad que, a ver, pues nos movemos en la muestra que nos movemos. Lo ideal sería, y nosotros siempre insistimos, que todo el mundo rellenase esta encuesta, porque está dirigida a socios y no socios, y al final es súper importante obtener datos, porque sobre los datos reales son los que podemos trabajar. Pero bueno, estos son los datos de nuestras 52 empresas, no es una mala muestra, y esto es lo que nos han dicho.
Lídia Álvarez, secretària general de la PYMEF, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I com sempre, fem un repàs a altres aspectes de l'actualitat formenterera. Mira, començant per aquest cap de setmana, que ja recordareu que fa dos o tres setmanes vam parlar amb en Jaume Portes sobre el concurs de mails de les Illes Balears que ha acollit Formentera aquest cap de setmana. Doncs tenim una molt bona notícia. la mel guanyadora de les Illes Balears, veritat, primavera-estiu, és una de Menorca, la d'en Joan Barber, enhorabona per en Joan, però és que el segon premi, el subcampionat, va a Formentera, es queda aquí, per Nadal Escandell, un jove apicultor, estem parlant d'una persona que ronda els 30 anys, és molt conegut perquè és el fill d'en Bartolito, del quiosc Bartolito d'Escalo d'Esmort, i que ha aconseguit, doncs bé, posar la seva mel entre les millors de les Illes Balears, i evidentment ell ha guanyat la categoria de Formentera, però bé, com dèiem, aquest segon lloc en aquest certamen de mels de les Illes Balears que s'ha celebrat amb tant d'èxit de participació i de públic també durant aquest cap de setmana. A més, recordem que hi havia també una xerrada il·lustrativa sobre les qualitats organolèptiques de les mels i també de les peculiaritats de la producció d'aquest producte, d'aquest element tan típic de la nostra gastronomia, la mel, no? En un lloc com Formentera, on les escasses pluges fan que la cosa estigui complicada, però bé, ja veieu que no defallim, I Nadal Escandell és tot un exemple. D'altra banda, més coses. També m'ha estat parlant les últimes setmanes sobre aquest canvi de condicions en els criteris de la pesca recreativa en la reserva marina i sobretot en el futur de la reserva marina ampliada dels Freus de Formentera i Eivissa. Sí. Doncs bé, ja sabeu que fins ara hi havia un grup de pressió molt important protagonitzat pels recreatistes, pels recreativistes, els pescadors recreatius, els aficionats, que apostaven per, diguem-ne, flexibilitzar les condicions de pesca recreativa en tota la reserva marina i d'altra banda també doncs començar a estudiar la possibilitat de llevar la pesca, l'exclusivitat de la pesca professional a l'oest de Sesperdell. Tota aquella banda de Sesperdell fins a Formentera o fins a Espalmador, més ben dit, tota aquella banda ara mateix només hi poden pescar els professionals. El que diuen els recreatius és que bé, també ells creuen que podrien pescar-hi de la mateixa manera que ho fan els professionals. Doncs bé, 12 entitats ecologistes han alertat que si s'arriben a aplicar aquestes mesures, tal com de moment ha apuntat el govern balear que vol fer, estem parlant d'un futurible, però estem parlant de, igual en 2-3 mesos, la norma ja està negra sobre blanc i ja podrà començar el procediment d'exposició pública, al·legacions, etc. Doncs bé, ja hi ha 12 entitats ecologistes que han alertat de la possible desprotecció d'aquesta reserva marina dels Freus de Formentera i Eivissa si finalment aquestes mesures arriben a bon terme. Argumenten que des de 1999 s'ha invertit una quantitat significativa de sous públics en la creació d'una xarxa de reserves marines d'interès pesquer a l'arxipèlag balear i que ara, doncs bé, tot això podria quedar en un no-res si finalment s'iguala la normativa existent en aigües sense protecció amb les reserves marines. I en especial, en aquest sentit, apunten doncs, que caldria aguantar aquesta veda de pesca recreativa al voltant de l'Esperdell, bé, a la zona oest, a la zona de ponent de l'Esperdell. Ja veurem com acaba tot això, perquè realment l'Associació de Pescadors Recreatius ha fet força, punyit, diguem-ne, defensant legítimament els seus interessos, tot s'ha de dir. I bé, els pescadors professionals, que van ser els primers que van voler doncs, tirar endavant aquesta ampliació de la reserva marina dels Freus, doncs bé, han acceptat aquestes reivindicacions de la pesca recreativa, però veiem que els ecologistes no ho veuen amb tan bons ulls ni estan disposats a quedar-se de braços creuats. Ja veurem com acaba aquesta tramitació, que de moment ja veieu que no vull dir que sigui accidentada, però sí comentada. És a dir, que hi ha molts factors, pescadors professionals, administracions, pescadors recreatius i ara ecologistes, que volen dir la seva. El que diuen bàsicament els ecologistes és que caldria doncs seure a la taula també a científics, investigadors, que posin dades sobre la taula per poder doncs, finalment arribar a una solució, no només de consens, sinó que també sigui raonablement sostenible pel que fa a les reserves pesqueres de les nostres illes. Clar. Més coses. El Consell de Formentera ha presentat una proposta per crear gairebé 120 aparcaments nous a la zona del Port de la Savina. Ja sabeu que el Port de la Savina, els veïns de la zona, també empresaris de la zona, es queixen molt de que falta aparcament. I llavors el que ha fet el Consell de Formentera a través del seu president Òscar Portes és presentar en el darrer Consell d'Administració, perdó, en el darrer Consell de Navegació de la Savina, doncs una proposta per crear aquests 120 nous aparcaments, diguem-ne, amb una intervenció mínima. Bàsicament, doncs seria en una zona on hi ha el carril bici, desplaçar pocs metres al carril bici per donar lloc a aparcaments en bateria, aprofitar zones que durant l'hivern no s'utilitzen doncs, per poder-hi aparcar durant aquests mesos fora de la temporada turística, etc. Bé, són 119 aparcaments distribuïts en 5 zones diferents del Port de la Savina. I bé, la proposta està sobre la taula de l'autoritat portuària de les Illes Balears i doncs espera el Consell de Formentera que l'APB prengui una decisió i que doni temps a poder implementar aquesta solució per intentar doncs, minvar aquests problemes d'aparcament a la Savina. d'aquí fins al començament d'aquesta temporada turística. I d'altra banda, la passada setmana vam tenir aquí, ja per acabar, Laura, vam tenir aquí Antoni Vera, el conseller balear d'Educació, va passar revista a les obres de l'Institut Marc Ferrer, obres d'ampliació, que recordem, suposen la creació de diverses noves aules, una escala, diversos espais per destinar a usos, diguem-ne, polifacètics dins de l'institut. La idea és que les obres estiguin acabades de cara al pròxim curs escolar, és a dir, que al setembre del 26 hi hagin obres acabades. A més, també es va comprometre a tirar endavant ampliació del Pilar de la Mola, l'escola, i també reforma del CEIP Mestre Lluís Andreu, al Col·legi d'Infantil i Primària de Sant Francesc. I fins aquí el repàs de l'actualitat, Laura.
Ben farcida l'actualitat aquesta setmana, ja Pepo, com sempre. Moltíssimes gràcies, company. La setmana vinent no tenim programa, però t'escoltam el dia 29 de desembre aquí puntualment a IB3 Ràdio. Mil gràcies, company.
Gràcies a tu, salut.
Nosaltres ja enfilam al final del programa.
L'agenda.
12 i 58 minuts i és el moment de repassar amb la nostra companya, amb la Nieves, que ja torna a ser aquí, l'agenda cultural del dia. I de fet comencem a Formentera, Nieves. Podem anar a la inauguració de l'exposició col·lectiva de Nadal.
Sí, de Zahara Torres Ibáñez, de Asimètric, Brenda Novak, Esperanza Serra Mayans i Fran Lucas Simón són alguns dels artistes que participen en aquesta mostra que s'exposa a la sala d'exposicions Ajuntament B i la inauguració serà a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins el dia 10 de gener.
També a Formentera aquesta tarda podem anar al taller de ceràmica de decoracions nadalenques.
És la proposta del mini Nadal d'avui. Començarà a les 5 de la tarda i anirà a càrrec de na Marta Santamaria.
De Formentera venim cap a Eivissa. Concretament ens quedarem a Vila per veure la projecció de Històries de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada.
A motiu del Dia Internacional de les Persones Migrants, el Fons Pitius de Cooperació ha organitzat una tarda de projecció i col·loqui al Centre de Creació Joves E19. A les 6 de la tarda es projectarà el documental que recull relats en primera persona dels que han hagut de deixar el seu país i començar de zero lluny de la seva llar. I després, dos dels protagonistes, Luis Felipe Pinto i Esther Serra, participaran en el col·loqui.
Molt bé, i deu deixar aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I amb aquest himne de The Clash avui felicitem el músic britànic Paul Simon, que va néixer tal dia com avui de l'any 55 i avui fa 70 anys era membre, com ja podeu imaginar-vos, d'aquesta banda de punk londinenca. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda. I am by the river.